l'Infovespre.
Bona tarda, és dijous 5 de juliol de 2018, gairebé a les portes d'un cap de setmana que es preveu més calorós que la jornada d'avui i que serà només el començament d'uns dies de xafogor intensa que podria portar-nos valors de fins a 35 graus aquí al litoral. Anem-nos preparant per la primera onada de calor d'aquest estiu en què se succeeixen els moviments en el si dels partits polítics en vistes a les municipals el 2019. Esquerra Republicana de Calella acaba d'informar una renovació de la seva executiva local que ha de comportar la creació de dues noves secretaries organització i l'entrada de 5 noves persones al màxim òrgan de decisió del partit. Abans ens presentarem Marc Mira els controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. Són Yolanda Matas, que assumeix les funcions de portaveu de l'executiva local, Belén de Lózar, secretària de la Dona, José Ruiz de Sostenibilitat i Josep Maria Codinac i Juliana Montilla, responsables de les noves secretaries de Dinamització i Nova Ciutadania. Són els noms de la renovació i regeneració del Partit Republicà Calilla, encarregats a portar noves idees de cara a la definició del programa electoral que Esquerra presentarà a les municipals el 2019. L'estiu arriba amb un descens a l'atur de gairebé 4 punts. La taxa de desocupació va baixar fins al 13% al juny, empesa per la contractació derivada de l'augment d'activitat turística. El descens mensual és més alt aquí a Calella que la mitjana provincial, que s'ha quedat en el 3%. La contractació s'ha concentrat en el sector serveis, especialment comerç i restauració, però també a la indústria i la construcció. Tot just ara, a 8:15, ha començat la conferència La censura de l'Estat i la traducció sistemàtica d'obres literàries catalanes al castellà, amb la qual s'obre el cicle de xerrades sobre censura i manipulació a la història de Catalunya. Parlarem amb el ponent de la conferència inaugural, l'escriptor i investigador Jordi Bilbeny. I sentirem també el cap de la Unitat de Cultura de la ONCE i el tècnic responsable de la mirada tàctil de la xarxa de museus de Barcelona, que avui han estat presents a la inauguració de la visita sensorial de l'exposició La fusta feta imatge, que es pot visitar fins aquest diumenge al Museu Arxiu. Esquerra Republicana de Catalunya a Calella amplia l'executiva local, ha incorporat la cap de llista per les municipals el 2019, Yolanda Matas, que assumeix el càrrec de portaveu de la secció local. Hi haurà dues noves secretàries d'organització, la de Dinamització, que tindrà Josep Maria Codinac al capdavant, i la de Nova Ciutadania, a càrrec de Juliana Montilla. Belén de Lózar s'ocuparà de la Secretaria de la Dona i José Ruiz de Sostenibilitat. L'executiva local s'ha renovat amb 5 noves incorporacions. El Partit Republicà busca així més transversalitat i participació a partir de membres que provenen de diferents sectors, activitats i associacions a la ciutat. Tot plegat amb l'objectiu de traslladar-les al projecte polític amb el qual es presentaran a les eleccions municipals del 2019. Ho ha explicat la nova portaveu local, Yolanda Matas.
Ampliar l'executiva, a part de descarregar els membres que encara formen part de l'executiva, ja que alguns les tenien duplicades, i així ampliar també amb gent nova, que es va donar d'alta a Esquerra Republicana arrel del 21 de desembre, de les eleccions del 21 de desembre, i així podem, com ja era la intenció, ampliar tota la base i tenir aire fresca a l'executiva amb noves idees i moltes ganes de treballar. Totes les idees de l'executiva s'intentaran plasmar en el programa electoral per de cara a les eleccions, sí.
La resta de càrrecs de l'executiva d'Esquerra a Calella es mantenen. La presidència de la secció local continua en mans d'Òscar Ogé, la secretaria d'Organització per Jordi Sitjà i la de Finances per Montserrat Laliga. Esteve Sebastià continua sent el secretari d'Imatge, Comunicació i Participació i Pilar Rocafort en l'àmbit de Política Municipal i Coordinació de Consells. Miquel Pérez és la persona de suport tècnic municipal, Carla Sánchez s'ocupa de les relacions amb les entitats locals i Pau Pujol és el representant de Joventut Republicana. Cristina Gómez continua com a representant del grup municipal a l'Ajuntament de Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'atur torna a caure el mes de juny i deixa la taxa de desocupació a Calella en el 13%. poc més de 4 punts menys que en el mes anterior. Són dades de l'informe mensual de l'atur registrat que acaba de publicar el Servei Públic d'Ocupació de Barcelona. En tancar-se el primer semestre de l'any i coincidint amb l'inici de la temporada turística, a Calella hi havia 1.026 persones inscrites com a demandants d'ocupació, 74 menys que en el mes de maig. L'entrada als mesos d'estiu, quan creix l'activitat econòmica a Calella al fil del negoci turístic, té una translació directa en les dades d'atur que certifiquen una major contractació de treballadors inscrits com a demandants d'ocupació. Mostra d'això la reducció del 4,11% del nombre d'aturats que estan registrats al Servei Públic d'Ocupació a la demarcació de Barcelona. La taxa va situar-se en el 13,03% en acabar el mes de maig. El descens mensual és més alt aquí a Calella que la mitjana provincial, que s'ha quedat en el 3%. La contractació s'ha concentrat en el sector serveis, especialment comerç i restauració, però també la indústria i la construcció. El descens percentual per comarques l'encapçala el Moianès, el Garraf i, en tercer lloc, el Maresme. A la nostra comarca, l'atur del juny és de l'11,62%, amb una reducció mensual del 4,05%. I també la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona han publicat l'informe territorial de la província de Barcelona, on radiografien i fan un exhaustiu repàs de les principals magnituds a l'economia que hi ha al territori, també per comarques. S'analitzen indicadors com l'atur, la creació d'empreses i de llocs de treball, a més d'apuntar quins són els principals projectes estratègics locals del Maresme. Els indicadors que s'analitzen en l'informe econòmic de la Cambra de Comerç i de la Diputació de Barcelona confirmen uns bons resultats per al Maresme, tal i com ha confirmat des de l'equip redactor Sandra Gutiérrez.
Aquest impuls ja es veu una certa moderació, perquè la fase expansiva ja ha fet el rebot màxim, com si diguéssim, i ara arribaran un parell d'anys i es preveu una mica més de taxes no tan intenses com en els 2 anys precedents.
Segons el balanç econòmic anual de la comarca corresponent al 2017, el Maresme va créixer lleugerament en població i dels 444.046 habitants registrats, el 10,7% era estrangers, principalment provinent del continent africà, la majoria dels quals de nacionalitat marroquina. L'altre indicador en el qual es fixa l'informe és l'ocupació registrada, que va créixer el 3% al conjunt de la comarca, 9 dècimes menys que l'any 2016. El 2017 va acabar amb 176.927 persones ocupades, 5.000 més que en l'anterior. I en relació a això, el nombre d'empreses que el Maresme va augmentar l'1%. L'atur és una altra de les dades que s'analitzen a l'estudi de la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona, tot i que la taxa maresmenca va disminuir, segueix el podi de les comarques barcelonines. És la tercera més alta de la demarcació, més de 2 punts per sobre de la mitjana. De l'informe es desprèn que el turisme continua sent una activitat puntal per l'economia comarcal. El negoci turístic durant el 2017 va deixar més de 2,5 milions d'euros en concepte de taxa turística. El Maresme recapta el 38,3% del total de l'impost a la província de Barcelona. I canviem de qüestió. S'ha ampliat una setmana el permís de paternitat per als pares. Els pares espanyols que tinguin un fill tindran a partir d'avui una setmana més de permís de paternitat. Seran 5 en total. Avui entra en vigor d'aquesta mesura, que és fruit de l'acord entre PP i Ciutadans per aprovar els pressupostos generals de l'Estat del 2018 i investir ara ja expresident Mariano Rajoy. No és retroactiva i, per tant, els que hagin sigut pares ahir o abans no en podran gaudir. A més, gràcies a una modificació pactada per Podem i pel Partit Popular, els pressupostos també incorporen una altra novetat en aquest permís, la possibilitat que els funcionaris públics que tinguin un fill puguin acollir-se a les 5 setmanes de permís sense l'obligació de fer-ho de manera simultània a la mare. D'aquesta manera podran gaudir de la seva baixa després de les 16 setmanes que té la mare. Així, el període total del qual disposen els progenitors serà de 21 setmanes.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
7:39, avui s'ha inaugurat el cicle de conferències sobre censura i manipulació a la història de Catalunya, que té lloc a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell. La primera ponència ha començat fa tot just uns minuts, a 8:15, i la imparteix l'escriptor i investigador Jordi Bilbeny, que tracta la censura d'Estat i la traducció sistemàtica d'obres literàries catalanes al castellà. Aquest matí hem pogut parlar amb ell i ara us podem oferir la conversa. Jordi Bilbeny, molt bon dia.
Bon dia.
Sobre què versarà la seva conferència?
Sí, doncs bàsicament és això que acabes de dir, no? La censura i la traducció sistemàtica de les obres catalanes al castellà al llarg del segle XV, XVI i XVII, bàsicament. Això és un tema que se'n podria fer una dotzena d'enciclopèdies, però intentaré resumir-ho en una hora i mitja. Acabo de publicar un llibre bàsicament també sobre aquest particular i això, miraré d'espigolar unes dades i fer-les arribar als oients o als que vinguin a la conferència, perquè una cosa és sentir-ho a dir, o sigui, dir que hi ha algú que diu que diu, i l'altra és que tothom pugui veure els exemples extrets dels llibres d'aquella època amb el que exposen els autors, doncs, que els han forçat a traduir l'obra, que els hi han confiscat l'edició catalana i mai més no s'ha trobat, que no només l'obra de vegades és traduïda, sinó que s'atribueix a altres autors, i totes les pressions que es fan perquè això sigui així des de la Inquisició i des de l'Estat.
Quin tipus d'obres són les que han estat més perseguides per estar en català o traduïdes al castellà?
Sí, això té uns quants caps, no? Però bàsicament és tot allò que és susceptible de tenir un valor de cultura universal. Hi ha obres de metges que desapareixen absolutament del tot i després són atribuïdes a un metge castellà, o el Quixot mateix, no? Que jo no gairebé no en parlaré perquè em centraré a obres reconegudes, no? Per tothom com a catalanes, però el Quixot mateix ell també diu en Servent, diu en el pròleg, que ell no volia editar-ho de tan malament com li havien deixat els traductors, censors, manipuladors de la seva obra, però que al final prefereix també que surti l'obra, encara que no sigui del seu gust, però que almenys es pugui publicar, tot i que diu que ell abans, l'obra que havia fet era el pare de l'obra, i ara n'és el padrastre. A més, al llarg del llibre també cita que és una traducció, que el llibre està retocat, que ell en l'original això no ho deia, etcètera, etcètera, etcètera. Tota una sèrie de referències que ens fan adonar, doncs, que el tema de la traducció sistemàtica afectava bàsicament a obres que podien suscitar un cert prestigi universal.
El Quixot va estar escrit tradicionalment, originàriament en català?
Això és el que jo fa uns 20 anys que defenso. Els originals han desaparegut de tota l'obra de Cervantes, no queda ni un original, només queden les obres impreses i, clar, si veiem o si estudiem com, que és el que jo faig, com els originals s'imprimeixen i què és el que passa mentre va d'un original a la impremta i què és el que en surt, doncs això em permet fer unes afirmacions que la majoria d'interessats que es creuen que l'autor va escriure en la llengua que s'imprimien els llibres, o sigui, no veuen que hi ha un procés entre la redacció del llibre, fer-ne un original, que la censura el supervisi, que es doni un vistiplau, que es torni a supervisar i que s'imprimeixi, o sigui, tot aquest procés la majoria de literats no el contemplen i aleshores es pensen que l'autor escrivia amb lletres de motlle. No, l'autor escrivia uns originals i aquests originals, quan sortien impresos, eren una altra cosa. Això és una mica el que exposaria. Et dic que no em centraré en Cervantes, perquè Cervantes és un tema de polèmica, bàsicament, per tots aquells desconeixedors de la dinàmica de la impressió, però sí en obres d'autors catalans reconeguts sense cap mena de sospita, no?
Creu que a dia d'avui encara seria possible que aquesta traducció sistemàtica o que no es cités que l'obra ha estat primer escrita en català?
No, avui, pel que jo conec i porto molts anys convivint, hi ha una mena, sí, que hi ha una certa censura o autocensura, una censura, diguem, perquè vols quedar bé amb el discurs oficial, amb el discurs acadèmic, amb el discurs dels partits imperants, si convé, no? Però no s'ha donat aquesta censura sistemàtica al segle XX. Jo no la conec i no crec que hi hagi ningú que pugui dir que existia. Podria, en un cas, una persona que té unes certes represàlies pot signar amb un pseudònim, això és veritat, no? O, per exemple, jo també això ho he conegut, llibres publicats a Catalunya durant el franquisme deien que eren publicats a París, no? Per exemple, per salvar doncs, les represàlies de la censura. Però aquests mateixos llibres després no han estat atribuïts a autors castellans i traduïts en llengua castellana. Això jo diria que s'acaba amb el decret de Nova Planta, on ja no cal dissimular res, perquè aleshores tothom ja imposa el castellà de forma oficial, ja no oficiosa com abans, sinó oficial, amb tota una regulació de lleis a les escoles, a les institucions, als jutjats, pam, pam, pam. Aleshores, aquesta bateria de prohibicions de la llengua catalana ja fa que tot el tema oficial ja surt en castellà. Per tant, no cal traduir res perquè ja surt de forma oficial.
Doncs qui vulgui saber més sobre aquesta traducció sistemàtica d'obres literàries del català al castellà està convidat aquesta tarda, 8:15, a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell. Jordi Bilbeny, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer-ho arribar a tothom.
Ràdio Calella. Net i Polir, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polir disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Tot amb total garantia de contacte alimentari. Net i Polir, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878.
És estiu, fa calor. Ara és una bona idea refrescar-se tot assaborint un bon gelat. Un bon gelat Ferretti. Gelats Ferretti. Tu ja saps lo bons que són. Ferretti, la teva geladeria de Calella. Estiguis on estiguis, si et ve de gust un bon gelat, és una bona idea acostar-se a Ferretti, al carrer Església 108 de Calella. I encara que faci mal temps, un Ferretti sempre ve de gust. Ferretti Calella, la teva geladeria de tot l'any, al carrer Església 108 de Calella.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella. A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa. Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella. 7:47. Avui s'ha inaugurat al Museu Arxiu una activitat pionera, l'exposició La fusta feta a imatge, una visita guiada sensorial i accessible a la qual hi ha col·laborat 11 Catalunya. A l'estrena de l'activitat han vingut el cap de la Unitat de Cultura i Esports de la Delegació Territorial de l'11 Catalunya, Josep Pitarch, i el tècnic responsable de la mirada tàctil de la xarxa de museus de Barcelona, qui s'encarrega de fer accessibles les exposicions. Ràdio Calella Televisió ha tingut l'oportunitat de parlar amb ells abans de la visita. Escoltem la conversa.
Doncs parlem amb Josep Pitarch, cap de Cultura de la 11 a Catalunya, i també amb Lluís Rius, responsable de la mirada tàctil de la xarxa de museus. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui s'inaugura aquesta activitat innovadora en aquesta exposició, en la que s'ha adaptat una mica l'exposició per persones cegues. Com ha col·laborat la 11?
Doncs la 11 ha col·laborat com col·labora amb la Diputació, amb la mirada tàctil, incorporant i facilitant elements d'accessibilitat a les exposicions dels museus, sobretot elements d'accessibilitat tàctil, el que representa les carteles o llibres amb braille i tot l'assessorament que necessiten.
Aquest tipus de mirada tàctil es pot aplicar a una gran part d'exposicions?
Bé, nosaltres des de Diputació de Barcelona tenim molt clar que el museu ha de ser un espai inclusiu i per tant el que és molt important és que hi hagi els diferents canals de comunicació que són propis per cada col·lectiu. Per tant, en aquest aspecte, doncs, totes les exposicions que nosaltres fem estan absolutament adaptades. Això vol dir que hi ha aquells elements propis que són necessaris per a la comunitat cega, ja sigui elements en relleu, llenguatge en braille, que de fet gràcies a la col·laboració doncs, a l'ONCE podem produir aquests elements amb el servei bibliogràfic de l'ONCE, i després també doncs, posem factors afegits. En aquest cas de les xilografies hi ha l'aspecte de les essències i els perfums, perquè això ens transporta en un món simbòlic i ens ajuda, ens prepara per a poder entendre molt millor el que són aquests dibuixos dels antics oficis del segle XVIII i XX i per tant doncs, ens ajuda a donar-nos aquest coixí interpretatiu que penso que és molt, molt interessant i especial, no?
És ara una tècnica a seguir, aquesta d'utilitzar els sentits per adaptar les exposicions o la cultura en general a diferents col·lectius, com poden ser en aquest cas les persones cegues o les essències que servirien també per persones, per exemple, sordes?
Mira, tot el que siguin experiències multisensorials sempre enriqueix. I no enriqueix només aquests col·lectius, sinó que enriqueix a tothom. I això és molt important, que aquestes accions siguin normalitzades i siguin multisensorials, perquè tothom s'hi senti còmode. Com que el museu és un espai doncs, per tothom, hem de procurar que hi hagi doncs, el màxim diversificat tots aquests canals de comunicació que són propis de cadascun dels col·lectius. Per tant, si volem una exposició responsable, doncs en aquest sentit ha de recollir tota aquesta sensibilitat, no?
D'aquesta manera es pot adaptar una mica la cultura a les persones cegues? En general, el món dels museus creu que és accessible a persones amb discapacitat visual?
Bé, la nostra discapacitat, com dius, visual, és una discapacitat sensorial. Això vol dir que tenim barreres de comunicatives, barreres per accedir als continguts de les exposicions. Per tant, hem de trencar aquestes barreres, hem d'accedir-hi amb altres elements que ens permetin arribar a aquesta comunicació o a arribar a accedir en aquests continguts. Per tant, hem d'explorar altres sentits, no? Per això, com deia el Lluís, les exposicions multisensorials o aquelles exposicions que tinguin en compte que ens adaptin els continguts sempre ens beneficien i sempre ens aproparan a una cultura que, per suposat, és per tots i per tots necessària.
En general, creu que s'està treballant en el bon sentit perquè les exposicions, perquè el món de la cultura sigui més accessible?
S'està treballant i s'està avançant i el que no hem de fer és deixar de treballar i deixar d'avançar en aquest sentit i trencant aquestes barreres.
Esperem que tot continuï avançant en aquest bon camí. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
7:52, seguim en directe a l'Info Vespre. El Servei Català de Trànsit du a terme fins diumenge una campanya informativa i de sensibilització per garantir la seguretat dels ciclistes quan circulen per vies urbanes. Recorden que han de passar pels carrils bici on hi tenen preferència i cap altre vehicle motor hi pot circular o estacionar, o pel voral de la calçada, mai per voreres o zones de vianants, ni tampoc en sentit contrari. La idea és assegurar una convivència entre tots els usuaris de l'espai públic. La responsable de gestió i planificació de seguretat viària del Servei Català de Trànsit, Anna Pintó, ha explicat a l'Info Migdia que la campanya se centra en molts d'aquells aspectes relatius a la circulació que els usuaris desconeixen.
Moltes vegades un ciclista a vegades es comporta com si fos un vianant i no com si fos un conductor d'un vehicle, no? I moltes vegades és per aquest desconeixement de la pròpia norma i de com s'ha de circular. I precisament amb aquesta campanya, pues, a part d'incrementar la vigilància de les policies locals, pues, també hi ha una tasca molt important d'informar i de sensibilitzar tant a ciclistes com als altres usuaris de la via en relació als ciclistes.
La campanya llista un seguit de consells, entre els quals tenir la bicicleta a punt i revisada, utilitzar dispositius enllumenat a la nit i no superar la velocitat màxima permesa, que és de 45 km per hora, i res d'escoltar música amb reproductors o amb el mòbil.
No es pot circular en bicicleta utilitzant auriculars connectats a ràdios o a telefonia mòbil. Uh-huh. I també recordar que és molt recomanable la utilització del casc, que és obligatori a les carreteres, uh-huh, i en vies urbanes pels menors de 16 anys, però també recomanem la utilització del casc en vies urbanes.
Segons dades del baròmetre de la bicicleta, més del 70% dels catalans té una bicicleta i el 6,45% l'utilitza diàriament per desplaçaments quotidians. La presència de ciclistes a les carreteres s'ha incrementat i molt en els últims anys, també per la creixent afició a fer esport, i és en aquestes vies on ells reclamen protecció i que els conductors guardin la distància de seguretat.
És molt important recordar que a la carretera, si es vol avançar un ciclista, s'ha de mantenir una distància lateral mínima d'un metre i mig i que, si és necessari, es pot envair al sentit contrari, fins i tot si hi ha línia contínua, sempre i quan no vingui un altre vehicle en sentit contrari.
Segons dades del Servei Català de Trànsit, l'any 2017 van morir 2 ciclistes per accident de trànsit en vies urbanes i 11 en vies interurbanes. En el que portem de 2018, no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal entre el col·lectiu.
Meteopolit us ofereix el temps.
Doncs previnguts per la primera onada de calor de l'estiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'arribada d'una massa d'aire molt càlid que s'aproparà a Catalunya procedent del nord d'Àfrica i que provocarà una pujada progressiva de la temperatura que tocarà sostre a mitjans de la setmana que ve. L'augment de la temperatura s'iniciarà aquest mateix cap de setmana i tindrà el seu màxim entre dimarts i dimecres de la setmana que ve. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir dels models de previsió a mitjà termini es podrien assolir valors màxims d'entre 35 i 40 graus a l'interior. Al litoral del país oscil·larien entre els 30 i els 35 graus a màxima. Els termòmetres podrien tornar a anar a la baixa a partir de dijous 12 de juliol, encara que es mantindrien per sobre dels valors normals per l'època de l'any. I ara coneixerem la previsió meteorològica, com sempre, de la banda del Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara ja creixen algunes nuvolades que afecten punts de muntanya del territori, especialment a l'interior del quadrant nord-est, on descarreguen alguns xàfecs localment moderats, fins i tot a la zona de Fornells de la Selva, han deixat fins a 17 mil·límetres al llarg d'aquesta tarda. De cara a les pròximes hores i fins ben entrada la matinada, existeix el risc d'alguna precipitació localment d'intensitat forta a punts del nord de la Catalunya central, també interior del quadrant nord-est, i de manera molt més aïllada podria aparèixer alguna gotellada a zones del sud de la Costa Brava i del litoral i prelitoral central de manera molt aïllada. Pel que fa a la temperatura, avui la temperatura màxima ha baixat en general tret del litoral sud, on el vent de component nord i oest ha fet enfilar la temperatura fins a valors propers als 33 graus. De cara a demà tindrem una baixada a la temperatura mínima, la màxima es mantindrà sense grans canvis, en general amb predomini del sol, però també tindrem aquestes nuvolades de tarda a zones de muntanya amb algun ruixat molt localitzat, alguns intervals de núvols a primeres hores del matí, al litoral i prelitoral central. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Meteopolit us ha ofert el temps.
Meteopolit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meteopolit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Meteopolit.
Recte final de l'informatiu, com sempre, recordem la farmàcia de Guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Mela, situada al carrer Balmes, número 151. I escoltem Walking in Memphis, una de les cançons més conegudes de Mark Cohn, perquè tal dia com avui de l'any 1959 neix el cantant Mark Cohn. Amb aquesta cançó ens acomiadem, que passin molt bon vespre. First class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel?
catfish on the table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis.